setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Tots us passen uns minuts de les 11 del matí. Alguns que esteu conduint i ens escolteu des del cotxe, gràcies per ser-hi. Altres que us acabeu d'incorporar, benvinguts, benvingudes, perquè aquesta segona hora de programa parlarem de les estrenes de cinema, repassarem les darreres obres teatrals, on tindrem amb nosaltres l'actriu protagonista del musical Peter Pan, la Sílvia Villau. A vísperes de Sant Jordi no ens podria faltar molt d'amor, que arriba en forma de carta. Ens ho explicarà l'actor Àlex Casanovas, amb qui parlarem de les cartes d'amor que coprotagonitza amb l'actriu Llol Beltran a la sala Versus Glòries de Barcelona. Tindrem un dels artistes del tribut del Rei León i estigueu atents perquè sortejarem entrades del tribut del Rei León, així que escolteu bé el programa. També et donaré a conèixer les fires i festes d'aquest cap de setmana. Per tant, queda't amb mi. Fins ara.
Cinema.
I no m'he vist encor de poder tocar-te.
Les estrenes de cine d'aquest cap de setmana tenim Posición Infernal, El Despertar, una pel·lícula de terror, fantasia, un thriller, on la història de dues germanes separades, el retrobament de les quals es veu interromput pel sorgiment de dimonis posseïdors de carn. Els que us agradi la por, aquesta és la vostra pel·lícula. Comèdia espanyola, Vaya Vacaciones, amb actors com Ramon Barea, Ernesto Sevilla, Toni Acosta, Tito Valverde, Núria Herrero i Daniela Rubio. La Manuela i el José volen molt els seus fills i, sobretot, idolatren els seus nets. Però els pares d'aquests han pres per costum deixar els seus nebots a la cura dels seus avis dia sí i dia també. Alguns que esteu escoltant el programa això us sonarà, així que aquesta és la vostra comèdia. Vaya Vacaciones. Més comèdies. Sí, quiero o no. Amb atenció, actors fantàstics com Diane Keaton, Richard Gere, Susan Sarandon o Emma Roberts en aquesta fantàstica comèdia on el matrimoni citen els seus pares perquè els expliquin quin és l'èxit d'aquest matrimoni tan durader o de tants anys. Hanna i los monstruos, una aventura d'animació per nens, així que si voleu anar amb família, aquesta és la vostra pel·lícula. Tenim 20.000 espècies d'abejas, un drama. També un altre drama, La mujer de Tchaikovsky, una drama biografia. I tenim L'habitació de les meravelles, un altre drama, on Luis és un nen de 12 anys que queda en coma després d'un accident i la seva mare decideix realitzar al seu lloc 10 coses a fer abans de la fi del món. Així que aquesta setmana tenim diferents estrenes a Cinesa i atenció perquè també tenim la Unlimited Car, aquesta fantàstica targeta per anar al cinema per un mòdic preu. Si voleu saber horaris, consulteu cinesa.es.
Teatre.
Per als amants del teatre, atenció, perquè aquest és el darrer cap de setmana de la Jaula de les Loques en el Teatre Tívoli. Un bon regal per fer també per Sant Jordi. Per què no? Regaleu teatre. El teatre és cultura, és diversió, és sortir del moment present i transportar-te en una altra història, en un altre món, és somiar. Així que és molt recomanable i un bon regal per fer i un bon lloc per anar al cap de setmana. Estrenem Peter Pan, el musical, a la Cúpula de les Arenes, també aquest cap de setmana, i En Tierra Extraña, en Barcelona, amb Diana Navarro, una fantàstica història amb copla al Teatre Tívoli, del 2 fins al 7 de maig. L'Improshow al Teatre Neu, per aquells que us agradi la comèdia d'improvisació. Tenim els amics de l'Improshow al Teatre Neu, que apuntant vosaltres una frase, ells després actuen. Nada es imposible, Broadway Edition, amb el Mago Pop al Teatre Victòria, també darreres setmanes. Aquest és el darrer cap de setmana perquè el Mago Pop se'ns en va a Broadway, així que si el voleu veure, aquesta és la vostra darrera oportunitat. Com una canción de los 80, a l'Eixample Teatre, també un musical fantàstic per als que us agradi la música dels 80. I al Teatre Goya tenim una teràpia integral amb l'actuació fantàstica de la Llum Barrera i el Tinder sorpresa també al Teatre Goya, el monòleg de l'Andreu Casanova, que no para de fer riure a parelles, i a fer parelles també, a persones, a famílies, al Teatre Goya fins al dia 9 de juny. Tenim també la Isla de l'Aire, al Teatre Romea, Escòcia, fantàstic monòleg del Xavi Franquesa, al Jove Teatre Regina, i M'agrada molt el que fas a Aquitània Teatre fins al dia 21 de maig. Moltíssimes propostes de teatre a Barcelona, en el Teatre Apolo. Sabeu que tenim, hem estat parlant avui amb ells, el fantàstic musical del tribut del Rei León. I després del vespre, per als que us agradi la improvisació, el Manu Prades, el Rubén Tejerina i la Mai Bonconta a Corta el Cable Rojo.
Ai, otro país mucho más allá es nunca jamás. Solo llegarás si piensas de verdad que lo encontrarás.
Aquesta música que escoltem és part de la banda sonora de Peter Pan, el musical, dirigit per Tomàs Padilla a la Cúpula de les Arenes de Barcelona, que el pots veure ja, des d'allà, més de 20 artistes, entre acròbates, cantants, ballarins, especialistes, a l'escenari, fins al dia 21 de maig. I atenció, perquè tinc amb mi la protagonista i directora artística, la Sílvia Villau. Bon dia, Sílvia.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Doncs molt contenta de que siguis amb nosaltres, Sílvia. I, a més, amb un dels musicals més importants de les darreres dècades, el de Peter Pan, a la Cúpula de les Arenes. I quina, si haguessis de destacar alguna cosa, quina destacaries?
Bueno, pues es un musical de gran formato, ¿no? Que está de gira por toda España. Llevamos, desde que estrenamos esta nueva versión de Peter, el musical, estamos desde noviembre de gira, y bueno, y ahora llegamos a Barcelona con muchas ganas de estar aquí, y bueno, vamos a estar 5 semanas, y bueno, van a ver un espectáculo por todo lo grande, pues con un montón de efectos especiales, de vuelos, hay 6 sistemas de vuelo, la casa de Wendy es como una casa de muñeca giratoria con doble altura, no doble piso, el gran barco pirata, los niños perdidos, los indios, o sea, un despliegue técnico y artístico muy muy grande, ¿no?, que está de gira, y bueno, para que disfruten todos aquí en Barcelona y disfruten con nosotros, ¿no?, de la aventura del país de Nunca Jamás y de Peter Pan.
Que disfrutareu segur, porque hay que decir que Sílvia Villau es nascuda a Bilbao, creció y se crió en Sevilla, y, como dijo ella, es carne de escenario, porque lleva bailando desde los 3 años, no ha dejado de cantar y de actuar desde los 9. Ha sido Jasmine en Aladdin, Julieta en Romeo y Julieta, Fiona en El Rec, y ahora mismo Peter Pan en Peter Pan. Eres el propio Peter.
Sí, esa vez me tocó hacer de niño y yo feliz, la verdad, porque es un personaje que es muy muy carismático, ¿no? Que conoce todo el mundo y que tiene unos mensajes muy bonitos y son muy divertidos.
Hombre, mejor hacer de Peter que de Fiona, porque claro, digo, no sé si te tuviste que engordar 30 kilos o no.
No, gracias a Dios, no. Bueno, eran a través de una botarga y una prótesis que salían al final, ¿no? Para hacer la obra, en ese caso, pero no, nos mantenemos en línea, más o menos.
Vale. Bueno, y es que además, amb todo el rato del escenario, tantas horas, es imposible no mantenerse en línea, porque ¿cuántas horas de ensayo son?
Uf, muchísimas, porque aparte nosotros siempre decimos que somos los atletas del teatro, ¿no? Bueno, los que trabajamos en teatro musical, porque tenemos que estar aparte a la orden del día a nivel físico, a nivel vocal, a nivel de entrenamiento diario, porque también tenemos lucha escénica, ¿no? Con esgrima, con espadas, y bueno, hay que estar pues en forma y sanos, ¿no? Como decimos nosotros, hay que estar sano de salud, con la mente bien fuerte y bien armado todo para tirar para adelante, y bueno, yo creo que también, como el tema es que disfrutamos tanto nuestro trabajo, nos encanta subirnos al escenario, que yo creo que muchas veces, aunque estés un poquito malito o te encuentras un poco más cansado, en cuanto te subas al escenario se te olvida todo, ¿no? Y dices, disfrutas del momento, que nos encanta.
Doncs han fet disfrutar més de 5 milions d'espectadors i ara a Barcelona, a la Cúpula de les Arenes, des d'ara fins al 21 de maig, ja podeu adquirir les entrades. Peter el Musical, aquesta superproducció de Teatre Properties i del Grupo Eventix. Y muchísimas gracias, Silvia, por estar esta mañana con nosotros y a seguir repartiendo ilusión y sueños.
Exacto, mucha magia y mucho optimismo, con ganitas de disfrutar de la vida, exacto.
Teatro.
Justament aquest cap de setmana és un cap de setmana molt romàntic, ja que estem a les portes de Sant Jordi, tot just demà, i doncs què millor que regalar teatre. I si és una comèdia romàntica, divertida, emotiva i amb dos grans actors com són la Lloll Bertran i l'Àlex Casanovas, encara millor. Aquestes cartes d'amor a la sala Versus Glòries, i per parlar-nos a més tenim a l'Àlex Casanovas. Bon dia, Àlex.
Hola, bon dia, Raquel, i a tots els que ens escolteu, i totes. Vaig sentir un problema, ara.
Doncs,
què tal?
Molt contenta de que siguis amb nosaltres. I, justament, veient l'obra, pensava en un debat. Com ha canviat la vida des de que s'enviaven cartes?
Ah, sí. Sobretot aquell temps que et prenies d'agafar el paper, el full en blanc davant, d'agafar el bolígraf o la ploma, i intentar explicar què és tot el que et passava per dins. I aquí, en aquesta funció, podem veure des d'aquelles notes ràpides que es deixaven a sobre del pupitre, a la taula del costat, perquè les trobés després la noia o el noi que t'agradaven, i aquestes cartes més elaborades, on ja et buides una mica més, on intentes explicar què és el que t'està passant realment. No sé, ara és tot molt ràpid. Ara fins i tot les paraules no s'escriuen senceres, amb molts missatges. És una altra cosa. Hi ha una immediatesa que jo crec que li treu aquell romanticisme i aquell reflexionar sobre el que escrivies realment.
I tu ho havies fet, Àlex, això d'escriure cartes a aquella noia que t'agradava quan eres adolescent?
Sí, també n'havia rebut. Perquè, clar, aquí el bonic és no només escriure-les, sinó també de tant en tant rebre-les.
Clar, que sigui d'anada i de tornada, si no, malament rai.
Sí. Allà s'acabava aviat. Després de dues o tres notes ja sabies que allà no hi tenia res a pelar. Però sí, i rebre-les també. I algunes recordo haver-les guardat durant un temps, fins que després ja fent neteja vaig dir, apa, adéu, això ja em queda la memòria i ja està.
Doncs parlant justament d'aquesta fantàstica comèdia romàntica, Cartes d'amor, de la sala Versus, amb la meva germana vam riure, perquè ella es va recordar dels llibres, que, clar, abans es passaven els llibres d'un germà a l'altre, i els meus, i jo tenia cors i escrits també d'aquests dels nois que m'agradaven, i li arribaven amb ella, pobra.
Almenys quedava a casa.
Almenys, sí, tot quedava en família.
Però sí, és veritat, aprofitaves qualsevol racó per escriure alguna cosa, però jo recordo sobretot aquelles notes que després doblegaves i deixaves a sota de les tots amb els llapis i els bolígrafs, o quan teníem pupitres d'aquells que s'aixecava la tapa, perquè jo ja tinc gairebé totes les edats, doncs ho podies deixar allà dins i pensant ja ho trobarà, jo s'ho veurà després.
Doncs, realment, aquesta obra que interpreteu és fantàstica perquè es centra en dos personatges, la Melissa Gardner i l'Andreu Lat, tercer. Sí. I explica'ns una mica la història, perquè són que s'escriuen cartes o postals durant 50 anys.
Sí, més o menys. Ells comencen, vam decidir que començaven a escriure's per una mica per la cronologia que explica el text, que es comencen a escriure cap allà als 5 anys i s'aturen cap als 56-57, aproximadament. I va des d'aquestes notes a les postals i després a les cartes ja més elaborades. I a través d'això podem veure un recorregut de la vida d'aquests dos personatges, de com s'ajunten, com es troben, com es van separant, com s'enamoren, com s'expliquen les coses l'un a l'altre un cop cadascun hi ha agafat la seva vida, i com es tornen a retrobar al cap dels anys. És un recorregut a través de les cartes fantàstic, que més et situa en l'època que està passant als Estats Units en aquell moment i situa una mica tots els aconteixements socials que marquen una mica, han marcat una mica la història d'Occident i com acaben. Acaben pràcticament els anys 85-86 aproximadament, 1985-86. Doncs... És molt bonic de fer i molt agraït.
I a part té molt mèrit perquè durant l'obra no us podeu mirar l'allò i tu.
No, això és curiós perquè a més està marcat per l'autor, està marcat que, fins i tot que no cal que s'hagin. Vull dir, és una lectura de cartes, bàsicament, i ell ho va concebre així. Diu, només necessiten una taula o una cadira, que no es mirin els actors i amb un cop o dos que llegeixin les cartes, n'hi ha prou. Diu, és important que quan un llegeix, l'altre escolti i com a molt es poden mirar al final. Aquí el Marc Rossic i el Jordi Andújar, que són els directors, i el Marc, que a més ha estat l'adaptador del text, s'han pres una mica una llicència i sí que fem alguna cosa que l'autor no marca, és a dir, fem algun moviment...
Que no el direm, no el desvelarem, no, perquè serà secret. S'ha d'anar a veure, sí. Perquè si no ja expliquem masses coses.
Sí, no. I a més sí que també ajuda molt. És una escenografia molt senzilla, hi ha una taula i dues cadires, això sí que ho podem dir, i ajuda moltíssim a situar una mica l'edat i l'època a petites modificacions que fem amb el vestuari. Ja està. Està aquí, podeu leer.
Doncs jo convido els amics, amigues, a tots els que ens escolteu, a que agafeu un paper i escriviu alguna cosa bonica a aquella persona que us estimeu, que veureu que el sentiment que teniu ja és màgic, és molt diferent que escriure en un ordinador, un teclat o un telèfon.
Sí. Sí, estic d'acord amb tu. Sí, és que dic que sí a tot, perdona que et talli, però és que tens tota la raó.
Clar, és que ho han de fer i que escriguin, perquè no, ja que demà és Sant Jordi, estimat o estimada, et regalo dues entrades per anar a veure Cartes d'amor a la sala Versus Glòries i que us vinguin a veure. Doncs, Àlex, què els diries als amics que ens escolten perquè us vinguin a veure?
Que no deixin el plaer de posar-se davant del full i escriure allò que realment pensen i senten, perquè és un moment de reflexió amb un mateix, que a més tries les paraules que vols posar i tries de quina manera et vols explicar a l'altre, i que no oblidin el plaer de llegir una carta rebuda o una postal. Jo reivindico que tornin les postals i que tornin les cartes escrites a mà.
Ostres, i tant, que abans feia il·lusió i ara tots són factures.
Sí, ja, sí. I a més de màquina.
I tant.
Benvolguda, dius, home, sento't una mica.
Com ha canviat. Sí, doncs t'agraeixo moltíssim que hagis estat aquest matí amb nosaltres i sens dubte que vindrem a veure aquestes cartes d'amor.
A tu, Raquel, moltíssimes gràcies.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Consigue hasta 8 céntimos por bit de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa que este anuncio está en todos lados?
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web ya.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata. Eso.
COPE Catalunya i Andorra. Ara sí, el Barça ha de sumar 3 punts i donar un cop definitiu a la Lliga. Escolta el millor equip de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, diada de Sant Jordi, des del Camp Nou, Barça, Atlético de Madrid.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Rubén Martín, Antonio Ruiz, Josep María Minguella,
Petón,
Maldini. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos. Luis Rodríguez.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, opinió, protagonistes, informació...
Introdujo un artículo en el cual la UEFA puede, por daño reputacional, porque un club presuntamente haya podido hacer alguna actuación que dañe a la imagen de la competición de ellos, no invitarte.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
La Unión Europea ya ha abierto la puerta a que este prospecto que tengo en la mano, en papel, desaparezca y sea sustituido pues por un código QR. El caso es que me he venido a una farmacia.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¿Buscas diversión?
La NASA pone en órbita un nuevo instrumento para medir la calidad del aire.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
A nosotros no nos hace falta ese instrumento, nos basta con escuchar a los compañeros de tiempo de juego para saber que el aire hace tiempo que no está bien.
¡Gol! ¡Estamos bien! ¡Del Valladolid! Se coló entre la defensa y ante la salida de Juan Carlos anota. 17. Primera parte. Tengo que cogerle ritmo a esto.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Aún no has probado el milagrito? Pues estás regalando tu esfuerzo y perdiendo dinero. Sus agentes activos se incrustan en la suciedad más difícil, la despegan y la disuelven, dejando un agradable olor a limpio. El milagrito es mucho más que un desengrasante. Pruébalo con los muebles de jardín, con las barbacoas, donde tengas manchas. El milagrito, el de la botella rosa.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Teatre.
Sentim aquesta música i ens endinsem a la selva i tots tenim en ment una pel·lícula. En aquest cas parlem del Rei León. La companyia On Beat presenta el Rei León Tribut de Simba Kiara al Teatre Apolo de Barcelona, l'espectacle musical més famós de tots els temps en honor al gran èxit del mateix de Simba Kiara, aquest èxit del Rei León que van tenir a Madrid. Ara tenim aquest tribut musical per tota la família amb totes les cançons de la saga cinematogràfica, amb les espectaculars veus en directe i una posada en escena increïble. Però per parlar-nos amb més tenim a un dels seus actors, a l'Adrià Andreu. Bon dia, Adrià.
Hola, bon dia, què tal?
Molt contenta que siguis amb nosaltres.
Sí, jo també.
Adrià, el teu paper en el tribut del Rei León vindria a ser com el d'en Pumba, no? Més o menys?
Sí, més o menys. En aquest tribut, el que ha fet el dramaturg en qüestió és crear el rol de dos narradors, com si diguéssim, no? I fem com la funció del Timon i en Pumba, i jo faria com si fos de Pumba en aquest cas, i aquests personatges són dos personatges molt entranyables, que es diuen Flo i Dilla. Jo interpreto el Dilla, i juntament amb la Flo doncs anem explicant tot aquest fil argumental i passant per les tres pel·lícules del Rei Lleó.
Doncs déu-n'hi-do, perquè s'ha fet aquest tribut, si no m'equivoco, a més de 40 ciutats,
uh-huh.
i sí. Doncs ara hi ha Barcelona fins al dia 30 d'abril, els dissabtes i els diumenges a 12:45, hora Exacte. Perfecta per venir doncs en família i després anar a dinar.
Sí, sí.
Adrià, i què hi trobaran aquelles famílies, amics, parelles que vinguin a veure aquest tribut?
Doncs trobaran un espectacle per tots els públics, realment. Vull dir, tenim gent de totes les edats que gaudeix i vibra amb nosaltres. I trobaran un espectacle ple de música, de dansa, de moltes bromes. És un espectacle molt, molt divertit, molt distès, i en el que també interactuem amb el públic en alguns moments. Vull dir que és l'espectacle perfecte per poder passar una bona estona i desconnectar de tot. Que avui en dia, amb tot el que tenim al nostre voltant, sempre va bé tenir un moment de desconnexió, i penso que és una molt bona oportunitat per gaudir d'un clàssic d'una forma diferent.
I en el moment que interactueu en el públic és quan es fusiona el Rei León amb el Harry Potter, no? Quan la gent li agradaria tenir aquella capa d'invisibilitat.
Sí, una mica.
I com reaccionen els nens? Perquè és un espectacle també molt per nens, molt familiar. Com ho viuen?
Doncs la veritat és que ho vibren molt, ho vibren moltíssim, sobretot quan cantem les cançons més conegudes, les canten amb nosaltres, salten, ballen, que també els incitem a això, no?, a que puguin gaudir-ho des de les butaques. I la veritat és que tenim molt bona reacció en general del públic, especialment de la canalla, no?, perquè la música sempre arriba, i especialment els més petits, doncs, ho gaudeixen moltíssim.
I com és la preparació vocal vostra, Adrià? Perquè, clar, és una hora i mitja d'espectacle, cantant... Quina preparació feu abans?
Bé, al final, cadascú gestiona una mica com veu. Vull dir, sent actors i utilitzant el nostre cos i la nostra veu, cadascú coneix bastant bé les seves necessitats. Som gent que ens portem dedicant a aquest sector bastant de temps, i que cadascú té les seves vivències i això, llavors... Jo, a nivell personal, sempre procuro escalfar bé la veu i el cos abans de començar, i més enllà d'això també procuro tenir un moment com per mi abans de sortir a escena, per estar ben calmat i connectat amb el material que presentem i poder donar-ho tot a sobre l'escenari en quan posem el primer peu a l'escenari.
Doncs no us ho poden perdre, no us ho podeu perdre. En el Teatre Apolo de Barcelona podeu adquirir ja les entrades per anar a veure el Rei León, el tributo, aquest de Simba Kiara, els dissabtes i diumenges a 12:45. I mira, ara que ve Sant Jordi, és un molt bon moment doncs també per regalar aquestes entrades. I nosaltres aquí en el programa també ens sortegem dues entrades per als més ràpids en enviar un e-mail a camins.catalunya@cope.es i dir que han sentit l'entrevista amb l'Adrià Andreu del tribut del Rei León al Teatre Apolo. Doncs entrareu en el sorteig d'aquestes dues entrades per poder-ho veure. Adrià, què els diries als amics que ens escolten perquè us vinguin a veure?
Que no s'ho poden perdre, que no tots els dies es pot veure el Rei León a Barcelona. Nosaltres fem aquest tribut per poder-lo ensenyar i per gaudir-lo amb el públic, així que els diria que agafin tota la seva família i els portin al Teatre Apolo. Tots els dissabtes i diumenges fins al 30 d'abril a 12:45, que estarem allà esperant-los.
Doncs, Adrià, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i que vagi molt bé la funció d'avui. Una abraçada
gràcies
molt gran.
Igualment.
Dile a los demás. Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat. Cargas todo.
Avui en dia estem acostumats a consumir molts aliments congelats, precuinats, menjar que no és del més saludable del món. Si ens rematem anys enrere, hi havia, doncs, d'inici, les plantes i molts altres aliments molt més naturals que ens poden aportar moltes més coses al cos i, sobretot, salut. Per parlar-nos en més, tenim una experta en tot el que és doncs, l'alimentació de les plantes o prendre les plantes com a aliment, que ella parla de la gastronomia salvatge i en parla de la millor manera, ja que, a més, té 5 llibres al mercat. I per parlar-ne i que ens expliqui més coses, la tinc amb ella, la pròpia Montserrat Enric, amb la seva web Natura Comestible, i aquí en el programa. Hola, Montserrat.
Hola, bona tarda. Bon dia.
Montserrat, clar, ens en faríem creus de la quantitat de plantes que són comestibles i de tota la cultura que hi ha darrere. Llavors, millor que ens ho expliquis tu, que coneixes molt bé del tema.
Bé, tu has dit, començo pel final, tu has dit que darrere hi ha una cultura, i és veritat, una cultura que s'ha perdut pràcticament, i el que sí que hi ha és molta quantitat de plantes. Aquí a Catalunya potser en tindríem que es poguessin consumir al voltant d'unes 200, més o menys, tenint en compte les que ens donen fruits, arrels, fulles o flors o, el que, o les diferents parts de la planta. Però la veritat és que són moltes. I si et pares a pensar en aquesta xifra i la compares amb la quantitat de plantes que hi ha a la lleixa del supermercat, la veritat és que no hi ha punt de comparació. O sigui, ens estem perdent moltes coses bones.
Clar, sembla que només existeixi el perejil, com diria el Carlos Arguiñano, o aquestes plantes que són com més famoses o hi ha com més tradició, el que seria condiment, no?, d'alguna manera. Sembla que sigui l'única cosa que es pot menjar.
Bé, és que el tema dels condiments és un ús molt parcial de les plantes, en el meu entendre, aprofitant un determinat sabor potent, com seria, per exemple, el romaní o la farigola. Agafem aquella planta i, entre que la planta és petita i que la fulla també és petita, doncs la fem servir per petites coses, com seria el condimentar. Que condimentar li canvia el sabor d'un plat, o sigui que té importància. Però jo vaig una miqueta més enllà amb el coneixement de les plantes. Per mi totes són comestibles. Un condiment també té a veure amb la comestibilitat, però és que també hi ha moltes d'aquestes que li diem condiments, que són plantes que es poden menjar al plat, no necessàriament per condimentar. I una miqueta, els meus llibres van una mica d'això, un parell dels que tinc publicats van d'això. És a dir, la farigola no és només per condimentar o per fer-se un aire de farigola quan estàs encostipat, sinó que també te la pots menjar. I per això explico com i de quina manera. Per mi el secret està en utilitzar les plantes de manera natural, a diari, si pot ser, perquè un ús de plantes silvestres ens aporta molts nutrients, ens enriqueix molt l'alimentació i fa que si el nostre cos està més fort, més reforçat, més ben alimentat, probablement aquelles plantes que ens mengem com a aliment faran que no caiguem malalts i no ens les haurem de prendre com a medicament.
Home, diuen que som el que mengem, no? Per tant, sí, la bona alimentació, sí, o el saber fer un bon ús de la nutrició, de saber com, de què ens alimentem, és molt important per veure també com estem exteriorment o com funciona el nostre cos.
Exacte. Però si al teu cos li dones tots els ingredients, doncs funcionarà molt millor. Per exemple, avui dia és normal que hi hagi falta de magnesi en les composicions analítiques. Tothom diu que hem de prendre magnesi perquè en els aliments habituals no en solen portar o en porten amb una quantitat molt baixa, llavors t'has de suplementar. Doncs bé, hi ha plantes silvestres que en tenen bastant de magnesi. Per tant, si tu les incorpores, el que fas és enriquir el teu ventall nutricional i, per tant, la teva alimentació serà molt més completa. I una miqueta el que jo em dedico és a ensenyar quines són aquestes plantes silvestres que podem recollir, que podem consumir, i la manera de consumir-les, perquè a vegades, si et veus una planta i dius, bueno, això com que ara hi m'ho menjo, no? Bé, doncs jo t'ho ensenyo. I al final el que fem és alimentar-nos millor, enriquir-nos millor i ser també una miqueta més autònoms i tenir més llibertat a l'hora de seleccionar els aliments que volem menjar.
Val a dir que la Montserrat és periodista i divulgadora sobre les aplicacions de les plantes, que la podeu trobar en el blog de Gastronomia Salvatge i a la seva web Natura Comestible. I a més, 5 llibres al mercat, Montserrat, ja?
Sí,
Déu-n'hi-do. Sí. Bueno, ara que ens apropem a Sant Jordi, és un bon moment per aquells que vulguin conèixer més sobre doncs, l'ús de les plantes per poder, quines són comestibles, quines no, una mica doncs, què ens poden aportar, doncs poden consultar també algun d'aquests llibres en els quals en trobaran la informació. Per tant, com tu bé dius, si consumeixes una planta com a aliment, molt probablement no la necessitaràs com a medicina, eh?
Sí, aquesta és la meva idea central, diguem.
Doncs amb aquesta idea central ens quedem i t'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres aquest matí.
Molt bé, moltes gràcies i gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Teatre.
Cap de setmana de llibres, roses i poemes, per tant, no ens podia faltar el recital de poemes exclusiu que ofereix Miquel Gané. Després de trepitjar centenars de llibreries, festivals i auditoris, arriba a les sales amb un esdeveniment únic. En un marc íntim llegirà textos dels seus 4 poemaris, con tal de verte volar, ahora que ya bailas, la piel en los labios y ojos de sol. Sota un taló musical i les anècdotes que els darrers anys de presentacions pel món han portat a la seva vida. El poeta tractarà de transportar el públic a un lloc on només importi el moment present i llegirà els seus primers poemes, a una cita imprescindible per tots els amants de la poesia. Serà en el Romea el dia 24 d'abril, al Teatre Romea, i per parlar-nos amb més, doncs el tenim a ell, Miquel Gané. Bon dia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy contenta de que estés con nosotros y ya nervioso porque el día 24 estarás en el Teatro Romea. ¿O nervios ya no tienes?
Bueno, es que llevo ya haciendo esto bastantes años, no tan grande, porque sí que es cierto que es un proyecto nuevo el llevar la poesía a los teatros, pero bueno, un cosquillo se siente ese día nada más. Estos días previos son como muy intensos porque, bueno, uno quiere organizar todo y que esté lo mejor posible, ¿no? Sobre todo para que la gente que viene a escuchar se sienta muy cómoda y sobre todo disfrute, ¿no?
Miguel, ¿cómo te iniciaste en la poesía? ¿Desde pequeño? ¿Fue ya más mayor por algo, porque leíste algo y te salió esa inquietud? ¿Cómo fue?
Pues es que yo nací en Rumanía, entonces mis padres son inmigrantes, yo también, y vinimos aquí en el 2004 a España. Entonces ellos naturalmente me pusieron una especie de profesor particular para que me ayudase con el idioma, porque tenía que aprenderlo para entrar al colegio y, bueno, para hacer una vida social, ¿no? Entonces, pues ahí di con la figura de Rafael, que es uno de los de aquellas figuras anónimas que pasan por la vida de las personas en el momento adecuado, con la cita adecuada y con las palabras adecuadas en este caso. Y Rafael resulta que escribía de una manera muy muy anónima, además había sido maestro durante algunos años y bueno, pues él fue el que me inició en este camino de la escritura, básicamente porque me abrió las puertas a la lectura y también a la curiosidad por las cosas que yo tenía que contar. Y de eso hace ya pues 15, 16 años.
Para escribir bien hay que leer mucho, ¿es cierto eso que se suele decir siempre, que el buen escritor es porque ha leído mucho antes o no tiene por qué?
Sí, absolutamente. Para mí la lectura es, además lo comparo mucho con el fútbol, ¿no? Los jugadores cuando...
Hombre, van a entrenar, parecido... ¿qué comparación le ves con el fútbol?
Pues fíjate, los jugadores que van a entrenar a lo largo de la semana y que se están preparando para los partidos de los fines de semana o para las grandes citas, ¿no? Entonces la lectura para mí también forma parte de ese aprendizaje, ¿no? De esa construcción y de ese pues entrenamiento, ¿no? A lo largo de la vida, a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, va de la mano de la literatura, básicamente porque escuchas nuevas voces, ves nuevos paisajes, aprendes nuevos idiomas, es decir, los que solemos escribir, y de todos esos pues tú escoges el que más te gusta,
escoger los detalles que más te gustan, ¿no? Pues en fin, si entrenas mucho las faltas, en el partido del sábado o del domingo, el fin de semana vas a tirar una muy buena falta, probablemente, o no, pero...
Y si al lector le gusta, es como que has hecho un gol, ¿no?
Absolutamente. Es una, además, se ve muy bien porque es una comparación muy graciosa que bueno, prácticamente todo el mundo lo entiende, pero a lo que voy es que la lectura y la escritura para mí son hermanas y son absolutamente esenciales. Y muchas veces también te sirve de inspiración cuando estás en los momentos bueno, un poco más bajos. Es cierto que a través de nuevas voces descubres tu voz. Y ya te digo, sobre todo yo escribo mucha poesía, pero también novela narrativa, entonces me gusta mucho cuando me reencuentro y cuando leo un libro, creo que lo más bonito que se puede decir sobre un libro es cuando te hace escribir, cuando lo disfrutas y sientes la necesidad de sentarte en tu ordenador, en tu... frente a tu cuaderno i ponet a escribir.
Doncs no sé com dir-ho, però el que sí que és clar és que el dilluns 24 d'abril a les 8 del vespre teniu una cita o un partit, amb el Miquel Gané en el Teatre Romea. Y Miguel, muchísimas gracias por estar esta mañana en el programa y mucho éxito el día 24 en el teatro y a continuar adelante con muchos éxitos más.
Muchísimas gracias, allá nos vemos. Un abrazo muy fuerte.
Fires.
Vuelve el amor a correr por mis venas y ya vuelve el amor a romper las cadenas.
Avui i demà podem gaudir de la Fira Lactum Vic, la Fira del Formatge Català, al Parc Jaume Balmes, i per parlar-nos a més d'aquesta fira que a mi personalment em porta boja perquè m'encanta el formatge, tenim el director de la Fira Lactum Vic, l'Isaac Gelabert. Bon dia, Isaac.
Hola, molt bon dia a tothom.
Aquí m'heu tocat la fibra. Per què ara ve l'operació en biquini? Perquè s'apropa l'estiu i el formatge és força greixós, però és una de les coses que em perd. No puc, m'agrada moltíssim. I aquí, sí, clar, ja en tenim de tot tipus.
A mi em passa el mateix. Sí, senyora, 30 formatgeries artesanes catalanes, jo diria que més de 150 formatges per triar, remenar, tastar, descobrir i comprar. 15 productors, 15 productes agroalimentaris que en diem els amics del formatge, que són aliments que estan a Lactium perquè ens agrada, perquè considerem que combinen i mariden amb el formatge. Parlo de cerveses, parlo de conserves, parlo de pans, de vins, etcètera, etcètera. Vull dir que sí, un mercat per deixar anar l'operació en biquini durant el cap de setmana, si més no.
Bueno, podem fer, com deien abans, un dia és un dia, eh? No passa res. Un o dos dies no passa res.
Sí, tornar-lo a començar dilluns i ja està.
Exacte.
No? El dilluns
ja comencem el règim. aquesta fira del, aquesta, o festa del formatge, com bé dius, abarca molts tipus diferents de formatges i se'n poden fer tast també? Es pot tastar o hi ha diferents parades amb les quals es poden comprar?
Sí, mira, en clau d'activitats hi ha un espai, que és un espai que ens agrada molt i que li tenim molt carinyo, que es diu l'Aula del Formatge Bon Previ Esclat, on, mira, avui en tenim 5 d'activitats i demà 5 més, on ens dediquem a això, ens dediquem a explicar el relat i els valors del formatge artesà català mitjançant el tast. És a dir, les persones que venen, que s'apunten, doncs això, assisteixen a tastos de formatges, de tastos de formatges que estan presents a la fira, de formatgeries que estan a la fira, i on els expliquem el relat i posem noms i cognoms a les formatgeres, als formatgers, a les formatgeries, parlem de ramats, bé, parlem de moltes coses. I enguany, donat que coincideix amb el Sant Jordi i hem volgut fer, no?, demà serà Sant Jordi i hem volgut fer aquest guinyo a la cultura, enguany, a més, el formatge en aquests tastos jugarà amb altres disciplines culturals. És a dir, demà diumenge, per exemple, hi ha el Carmina Casseus, que és un tast de poemes i formatges. Avui a la tarda farem un crucigrama amb en Pau Vidal i la Maria Nicolau mentre tastem formatges. Aquest matí hem fet un tast de jazz i formatges. Vull dir que sí, que es pot venir això a tastar i a descobrir formatges.
I demà diumenge a les 11 el concurs de formatges artesans del Pirineu. també.
No, bueno, això no és un concurs, eh? Poder, sí, ja és la segona vegada que m'ho diuen i potser em vaig equivocar amb el títol. És un tast, és a dir, sí senyora, és un tast que fem a l'olor del formatge. Això ve perquè a la seu es fa una fira molt xula, que és un model inspirador, i aleshores cada any ells ens conviden a anar nosaltres a parlar de l'Àctium a la fira de la seu i nosaltres els convidem a venir amb ells, perquè defensem el mateix, defensem l'artesania, l'autenticitat, la biodiversitat, i aleshores, efectivament, la gent de la seu ve a fer un tast dels formatges guanyadors del seu concurs.
Sí, doncs, si en voleu saber més coses del programa, podeu entrar a vicfires.cat per veure els diferents events, i clar, com que havia vist el diumenge 23 que posava concurs, per això
sí,
dic...
No pateixi, sí, bueno, ja m'ha passat.
Home, podem fer el concurs de veure qui menja més formatge, això sí.
Ah, això,
que aquest
sí.
Probablement no, siguem... podem ser entre algun de nosaltres els guanyadors, això segur.
Sí, sí. I escolta, res, deixa'm fer-te un apunt. Avui a la tarda, a les 6 de la tarda, a l'Espai Cheese Arts, proclamarem el premi al millor pastís de formatge català, un concurs que ara mateix el jurat està deliberant. S'han presentat 20 especialitats provenents de pastisseries, de restaurants i de elaboradors de tota Catalunya. Ara mateix el jurat està testant i avui a les 6 de la tarda proclamarem el que aquest jurat consideri que és el millor pastís de formatge català.
Doncs, com se sol dir, que guanyi el millor i, sobretot... que tingueu, acabeu de passar molt bona fira. I Isaac,
molt bé, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquest temps en aquests dies que també aneu tan de bòlit i que vinguin moltíssimes persones a Vic.
Molt bé, moltes gràcies, que vagi molt bé. A reveure. Adéu, adéu. Rising tides,
tears you cry. Acomiadem el programa d'avui amb la cançó Love Again de la cantant canadenca Celine Dion, que forma part de la pel·lícula titulada Love Again, que traduït seria Amor a primer missatge, film que s'estrenarà el dia 12 de maig d'aquest any i explica la història d'una noia que, mentre intenta superar la pèrdua del seu promès, envia una sèrie de missatges romàntics al seu antic número de telèfon, sense tenir en compte que el número havia estat reassignat a una nova persona. En aquest cas, un periodista és sorprès per l'honestedat dels missatges de text. Quan li assignen la tasca d'escriure un article sobre la megaestrella Celine Dion, ell li demana ajuda per esbrinar com conèixer aquesta noia misteriosa que li envia missatges i conquerir així el seu cor. He triat aquesta cançó per celebrar d'aquesta manera tan romàntica el dia abans de la Diada de Sant Jordi. Felicitats al Jordi i Jordines. Desitjo que tingueu un feliç cap de setmana. I si vols triar la cançó de comiat del programa, ho pots fer escrivint a camins.catalunya@cope.es. Amb ella et deixo amb el butlletí informatiu de les 12 i el programa Converses del company Carlos Osada amb tu, una amiga Raquel Camins. Un plaer ser amb tu. I tornem dissabte vinent a les 10. T'hi espero. Eyes will dry and you will find someone to heal. You might think your world is ending, but it won't. You might think you need to give up, but you don't. 'Cause you don't.